Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
L'Ajuntament ha fet la presentació al veïnat del seu avantprojecte per recuperar Can Aymerich i convertir-lo en un nou pulmó verd de Castelldefels. Costarà entre 5 i 6 milions d'euros. El solar, que durant dècades ha estat un aparcament per a vehicles pesants, ara ja no hi ha camions. Es vol convertir en un nou parc urbà tancat. L'alcalde introduïa la sessió de presentació de l'avantprojecte amb l'ànim, deia Manuel Reyes, d'escoltar les opinions de la gent que hi va assistir. En conjunt van ser unes 60 persones.
Nosaltres el que volem fer és, sobretot, després d'un treball molt intens que ha fet el regidor, el Nico, el Pedro i la resta de l'equip i els tècnics, és recuperar aquest espai que fins fa poc era un aparcament, recuperar-lo a nivell mediambiental. Jo crec que tenim aquí una gran oportunitat que això sigui un pulmó verd de la nostra ciutat, recuperar-lo per poder fer des de xerrada de sensibilització mediambiental, que la gent conegui el nostre entorn, per recuperar també aquest espai per la flora i per la fauna, però també un espai per gaudir-lo en família. Per tant, des de l'equip de govern doncs, volem agrair tot el treball que han fet els tècnics municipals i sobretot doncs, volem escoltar-vos a vosaltres què opineu, què penseu i a veure si podem entre tots fer que aquest nou espai de Can Aymerich doncs, sigui aquest pulmó verd que tant necessita la nostra ciutat.
Presentat l'acte, el personal tècnic municipal va explicar quin és el procés que se seguirà ara per arribar a la recuperació completa de Can Aymerich.
Ara mateix estem en el punt que l'avant projecte ja el tenim enllestit i, per tant, hem d'encarregar el projecte executiu. El projecte executiu ja és el projecte que definirà doncs, el tipus de parola, el tipus de tallament. Ara mateix estem encara a nivell de concepte. Ara és el moment on qualsevol cosa a nivell conceptual que voleu o treure o afegir, doncs no hi ha cap problema. És a dir, si algú té una idea d'algú que es pot fer en aquest espai i que no està reflexat en el projecte, la pot comentar, la podem valorar i podem mirar si pot entrar dins del projecte. No? Estem oberts a qualsevol doncs, suggerència que podeu tenir i per això mateix estem fent aquesta sessió. Un cop tinguem en primer lloc tancades totes les aportacions ciutadanes, el que farem és encarregar aquest projecte executiu i tenir-lo enllestit aproximadament cap al setembre d'aquest any, setembre de 2025. Un cop tinguem el projecte executiu, s'aprovarà per Junta de Govern a l'Ajuntament i el segon pas ja serà doncs, trobar financiació per poder executar això. Estem parlant d'una obra en total entre 5 i 6 milions d'euros, per tant, és una inversió molt important.
Pel que fa a les intervencions del públic, hi van assistir unes 60 persones, hem fet un recull de tres consideracions d'entre totes les exposades per part de les persones que van seguir la presentació de l'avantprojecte de recuperació de Can Aymerich.
Hola, bona tarda. Jo el que em sorprèn és que en l'àmbit cultural les aportacions que fa, no l'entenc, no? Perquè una aportació en quant que jo entenc que està més lligada a medi ambient. En canvi, no veig cap proposta per intentar revaloritzar el patrimoni que tenim, aquest patrimoni històric.
Tenint en compte que l'espai és molt gran, si pot haver-hi possibilitat de fer-la una mica més gran. Per exemple, una pista esportiva, jo crec que hi ha molt espai, potser es podria fer o més gran o fer-ne dos. No sé si també la zona esportiva per la gent gran pot ser una mica més gran, no sé si us heu plantejat una mica això, tenint en compte que a Castelldefels tampoc hi ha tantes opcions a nivell públic en aquest sentit i volem promoure una mica l'esport també. recuperar la natura de l'Agraf, recuperar la natura de Castellanet, vol dir no posar certes coses que ja ho hem fet, ja ens hem equivocat. Doncs jo apel·laria per aquesta part, no? De vigilem què posem, perquè la biodiversitat no sempre és bona, o sigui, no val qualsevol biodiversitat, ha de ser una determinada biodiversitat. Llavors això, a vegades més val només posar-lo mani faiola i fer-ho bé, que començar a portar plantes exòtiques i coses que al final són tòxiques, són contaminants, perjudiquen els animalets, etc.
Aquest acte de presentació del l'avantprojecte per a Canai Marí, que el va tancar l'alcalde Manuel Reyes, va exposar algun detall sobre el finançament d'un projecte que pot arribar a significar una inversió pública de fins a 6 milions d'euros.
De hecho, este proyecto, a pesar que se lo encargue a la consultora que toque, lo vamos a hacer también con la mano y con la supervisión del área metropolitana. Por tanto, va a haber esa colaboración entre administraciones para que el proyecto salga bien. Yo creo que todos hemos puesto en valor lo importante que es la recuperación natural del espacio, y por tanto se debe ser el principal foco, esa recuperación medioambiental. Se hablaba de un proyecto que tiene un calado importantísimo a nivel económico, decía más entre 5 y 6 millones de euros, no sé por qué, pero todos los proyectos siempre tienden a costar mucho más dinero. En el primer encuentro que hemos tenido con la área metropolitana ya le hemos pedido que una primera subvención, que la están trabajando, de 2 millones de euros. Si esa subvención llegase rápido, podríamos ya, una vez que ya tuviésemos el proyecto ejecutivo, comenzar la licitación de la primera fase, pero estamos supeditados a que finalmente el área metropolitana nos acabe dando el ok. Yo entiendo que no nos lo dará, pero no sabemos exactamente el calendario.
Castelldefels tindrà per fi la seva oficina municipal d'escolarització. Els ajuntaments i la Generalitat col·laboren per crear i mantenir aquests referents que han d'atendre, informar i orientar les famílies en relació amb l'ingrés d'alumnat als centres educatius. Aquestes oficines es constitueixen mitjançant un conveni. El regidor d'Educació, Ramon Amador, ha valorat molt positivament aquesta futura creació de l'oficina d'escolarització a Castelldefels.
És un punt molt important, estic molt content. Tota l'àrea d'educació està molt contenta, totes les tècniques i tècniques, per aquest fet. Bueno, és una oficina municipal d'escolarització que té a veure doncs, amb una formalització, perquè, com ja sabeu, aquí a l'àrea es fa molta feina d'escolarització, d'acompanyar les famílies, de gestionar tota la prescripció.
Ja ho han sentit, diu el regidor d'Educació, que aquesta és una tasca de suport a l'escolarització que l'Ajuntament ja fa des de sempre. Ara, però, formalitzant la creació d'una oficina municipal d'escolarització pròpia permetrà comptar amb recursos econòmics i humans que subministrarà al Departament d'Educació de la Generalitat.
Formalitzar aquest conveni amb la Generalitat, doncs, per nosaltres, pel municipi, és un èxit, perquè així també doncs, podrem disposar de més recursos, perquè la Generalitat ens dona recursos, eines també, eines per poder gestionar millor tota aquesta oficina, recursos tant pressupostari, econòmic, com personal, que inclou una persona, i doncs, l'Ajuntament, per la seva banda, doncs, també té uns compromisos i aquesta oficina doncs, podrà ubicar-se en una... Encara no està determinada, però en una, estarà oberta en matí i tarda, en un horari més flexible, sobretot per la ciutadania. Tindrà un espai físic, doncs, podrem donar una millor qualitat d'informació a les famílies.
Aquestes oficines municipals d'escolarització, les OME, juntament amb els centres educatius, són el referent per atendre, informar i orientar les famílies en relació amb els procediments d'admissió d'alumnat.
Amb aquesta oficina i amb aquestes noves possibilitats que tindrem com a ajuntament, com a comunitat educativa, per fomentar aquesta col·laboració i poder gestionar aquesta oferta, millorar la qualitat, garantir doncs, la inclusió i poder assessorar, com ja he comentat, i suportar a les famílies. Totes aquestes dades també ens facilita la Generalitat. La veu, l'última paraula la té la Generalitat, no? Però sí que podrem fer força i aportar dades i estadístiques per millorar molt millor tota aquesta oferta i demanda educativa, famílies, entitats i de més, no?
els nostres sanitaris.
Una seixantena de professionals dels centres d'assistència primària de Castelldefels han participat en una protesta contra les agressions verbals i físiques patides recentment a l'ambulatori. La més greu va passar el dia 4, quan una administrativa va rebre un cop per part de l'acompanyant d'un pacient. Aquesta agressió ha vessat el got de la paciència dels professionals de la salut i, informen els sindicats, la treballadora agredida ha presentat denúncia. Miguel Álvarez, delegat sindical de SATSE, el comitè d'empresa del CASAP, és el Consorci de Salut de Castelldefels que gestiona els centres públics, ha explicat el sentit de la protesta d'aquest dijous.
Hem fet aquest acte, aquesta concentració és en suport als nostres companys que van ser agredits físicament de manera brutal per part de l'acompanyant d'un pacient. Penso que estem en un moment, no, de dir prou fins aquí, no tolerarem, tindrem tolerància zero enfront d'agressions al personal sanitari i al personal administratiu. Nosaltres estem aquí per ajudar la gent i a vegades tenim els recursos que tenim són limitats. Som els primers interessats en poder ajudar, en poder atendre els nostres pacients, però mai, mai, mai la resposta pot ser una agressió. Res justifica una agressió a cap mena de treballador que estem aquí treballant per a la ciutadania. I això ha de quedar molt clar. Llavors, aquest acte, el primer, ha de ser per enviar un missatge als companys de recolzament, de que tots els companys, quan ens toquen a un, ens toquen a tots, i després un missatge a la ciutadania, de que els sanitaris, igual que durant la pandèmia sortíeu als balcons a aplaudir-nos, que no som cap heroi, som només treballadors, continuem sent els mateixos i només volem ajudar amb els recursos que tenim.
Aquest treballador de l'ambulatori del Castell, delegat sindical del comitè d'empresa, ha parlat de les agressions patides entre els sanitaris.
6 notificacions d'incidents d'hostilitat. Significa que poden ser agressions físiques, agressions verbals, insults, vexacions, amenaces. Sovint no es denuncien, perquè ja, o sigui, a mi m'ha passat d'acompanyar un company a fer una denúncia al jutjat i era unes amenaces i, com que era la paraula d'un contra la d'un altre, la justícia no ens empara moltes vegades i quedant-nos res. En aquest cop sí que la persona ha denunciat els Mossos perquè l'agressió física ha patit conseqüències tant físiques com psicològiques, però és que no hem de tolerar un insult, no hem de tolerar una vexació, una amenaça, no pot ser.
Els usuaris de la sanitat pública estan manifestant els darrers temps molt de neguit, mentre els professionals reclamen tranquil·litat per fer la seva feina. Així ho veuen. Ho veu així, dèiem, el mitjà de família, Víctor Silvestre, que és delegat sindical de Som Casap.
És molt neguitós i és difícil, no?, poder tolerar una situació així. No? Nosaltres tenim que rendir al màxim i tenim que estar tranquils, no?, tant des de l'administratiu de la porta com a l'infermera, el metge o el TECAI que ajudi. Necessita estar tranquil per poder actuar el millor possible, no?, per al pacient. És molt important. Prou d'agressions, no?, a tot el personal, prou.
Els professionals demanen més suport psicològic i personal de seguretat als centres de salut pública. Així s'expressen els representants sindicals.
Bé, hi ha un protocol, però també estan, no, avisar a les forces de seguretat que venen en seguida. Però bueno, ja ho has rebut. Clar, no? Per això es demana el personal, no? Que hi hagi un personal, un guàrdia de seguretat. Això l'empresa ho ha escoltat, però ara s'ha de veure per pressupost i per altres característiques si es pot fer.
Nosaltres com a comitè d'empresa, a més, hem demanat una actualització del nostre protocol, que està molt bé, però el que demanem és més suport psicològic, perquè al final un cop de puny les ferides es curen, però la ferida que et queda a nivell psicològic triga més de temps, no? I moltes vegades, si el servei de salut laboral et diu que no et segueix, nosaltres hem demanat a l'empresa i es mostren favorables a poder fer un control per part de psicologia i després també un protocol per poder rebre aquesta un altre cop aquesta persona al lloc de feina, perquè és tan dur com si demà a aquesta persona li donen l'alta laboral, ha de tornar aquí un altre cop i poder enfrontar-se un altre cop al seu agressor abans del judici.
A la por que has de tenir, no?
Clar, llavors, bueno...
La por és dolenta.
Aquest protocol d'acompanyament, d'acollida a aquesta persona que ha estat agredida, també és una línia que estem treballant com a comitè d'empresa.
Eren els representants dels treballadors de la salut pública a Castelldefels. Pel que fa a les administracions, tant l'Ajuntament com l'equip directiu del CASAP han condemnat les agressions. Diu que posen en perill la integritat física i la salut mental dels professionals sanitaris i, a més, comprometen la qualitat de l'atenció a la ciutadania.
Prou agressions als nostres sanitaris!
arran de l'agressió patida per una professional sanitària a l'ambulatori del Castell a principis de mes. El sotsinspector de la policia local ha recordat que l'actual Codi Penal reconeix a aquests empleats de la sanitat la seva condició d'agents a l'autoritat. Recordaran que fa uns dies van protestar els professionals dels dos ambulatoris públics de Castelldefels arran d'aquesta agressió. Per aquest motiu, pel motiu d'haver incorporat la condició d'agents de l'autoritat, ha recordat Leo Piqué que agredir físicament o mental un empleat d'un centre sanitari està penat com si fos una agressió a un mosso o un policia.
Nosaltres de la policia local volem fer una crida cap al respecte, cap a la tolerància, cap a, sobretot al respecte als sanitaris. No? Ja no ens recordem del que va passar la pandèmia, no? Quan sortíem a aplaudir i tal. No? Allò ja sembla molt lluny i ara ja doncs, n'hi ha gent, alguns personatges, perquè no té una altra paraula més que personatges, i quan no aconsegueixen el que volen, doncs ho emprenen contra un sanitari, una persona que en principi s'ha de respectar com qualsevol altra, però en aquest cas poder una mica més. Jo voldria recalcar des d'aquí que la figura legal del sanitari a nivell judicial és un agent d'autoritat. És a dir, tant sanitaris com educadors, com mestres, a nivell d'agressions són agent d'autoritat. És a dir, té un agravant. Pegar-li un sanitari té un agravant, té una protecció especial per tal de que la societat respectem aquells perfils de persones que estan més exposades. Jo crec que a ningú se li ocorrerà agredir a ningú, però hem de tenir en compte que qualsevol dels nostres sanitaris, quan està treballant, el tracte cap a ell és com a gent d'autoritat, tant de respecte com d'agressió. És a dir, aquesta persona que va agredir aquest sanitari ara s'enfrontarà amb una pena més elevada, com si hagués agredit a un policia, a un mosso d'esquadra o a una altra persona que sigui d'autoritat.
Aquesta setmana s'incorporen nous camions de recollida de residus en el marc de la campanya per renovar tota la maquinària de neteja urbana que ha anunciat l'Ajuntament per aquest mandat. Pel que fa al factor humà, s'alviren dues solucions immediates per millorar la neteja. D'una banda, fomentar el civisme i de l'altra, actuar sobre els punts negres on es concentra més brutícia. De tot plegat, n'ha parlat el tinent d'alcaldia de neteja, David Soler, en aquesta entrevista amb Anna López.
L'Ajuntament ha comprat més vehicles per tal de fer més efectiva la recollida de residus. Avui arriben dos nous camions d'escombraries i fins a arribar a 7 ho faran a les següents setmanes.
Sí, i és un projecte molt, molt important, amb una inversió també molt important de capital públic per intentar millorar el servei de la neteja i la recollida de residus. En aquest últim any i mig que el govern municipal ha fet una aposta molt decidida per millorar la neteja de la ciutat, crec que a poc a poc anem aconseguint un canvi substancial en la neteja dels carrers del nostre municipi, tant amb els talls d'herbes, també amb tots els equips de neteja amb hidropressió dels diferents carrers, o especialment de totes les zones peatonals i més visitades de la ciutat, també la neteja dels invernals, que necessitaven una freqüència molt més elevada de la que tenien fins ara, tots els equips d'escombradores. Hem renovat quasi tota la flota d'escombradores de la ciutat, per tant tenim vehicles molt més potents, molt més silenciosos, molt més útils per diferents barris de la ciutat. Ara també arribarà a les properes setmanes també una escombradora una mica més petita per fer els carrers peatonals i sobretot per al baldeig nocturn, perquè sigui una escombradora menys sorollosa i per tant també ho podem fer-ho de forma més eficient i més còmoda. I estem també a punt de rebre els nous equips d'hidropressió, que seran els que s'encarregaran de netejar a l'exterior de tots els contenidors del nostre municipi, a part del vehicle específic que tindrem per netejar-los de forma interior, però que també ajudaran a millorar també la sensació a la via pública. També treballarem els punts negres, hem focalitzat en un nou sistema tots els punts negres que tenien en aquests moments detectats a la ciutat. No
quan,
només...
quan es refereix a punts negres, concretament de què estem parlant?
Doncs punts precisament els que normalment o s'acumula la brutícia o que tenim una acumulació d'aus i per tant hi ha excrements d'ocells a la via pública, on segurament hi ha punts de la ciutat on hi ha menys civisme, per dir-ho d'una manera suau, i per tant hi ha persones que es dediquen a no fer bé les coses i per tant hem de tenir cura per intentar pal·liar aquest incivisme que hi ha a la ciutat, i per tant tenim una planificació en la qual amb l'ajuda de tots els veïns, el WhatsApp de la neteja i també tots els altres canals d'entrada que tenim d'incidències a l'empresa de neteja, cada dia revisem aquests punts que tenim a la ciutat per intentar mantenir-los en el millor estat possible. Tot això, junt amb les obres que farem i les millores i l'acondicionament de molts carrers i molts parcs a la ciutat i també les rotondes, amb la campanya de pintura que estem fent, renovant tota la senyalització horitzontal de la ciutat, a poc anem transformant aquesta imatge. I jo crec que la l'arribada de 7 camions d'escombraries nous també implica millorar el servei que tenim en aquests moments. La flota estava completament obsoleta, estava completament amortitzada, teníem molts vehicles que cada dia estaven a taller i no podien sortir, per tant això ralentitzava la recollida de residus, feia que tinguessin que passar en horaris que no són els habituals, això també comportava més retencions de trànsit, més molèsties als veïns en diferents horaris, i per tant amb tot això intentarem millorar aquesta coordinació dels diferents equips i realment que tinguem un any 2025 i també l'any 2026 amb un salt qualitatiu en quant a la neteja i la recollida d'escombraries a Castelldefels.
Moltíssimes gràcies, senyor Soler.
Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Gràcies, bon dia.
Més de 600 persones s'han inscrit per participar a la cadena humana que el dia 5 d'abril vol unir Gavà i Castelldefels en protesta pel projecte urbanístic del Pla de Ponent. Aquest és el projecte més gran al Baix Llobregat, l'auspicia des de fa anys l'Ajuntament de Gavà, que vol construir 4.200 habitatges entre les dues ciutats, al límit amb Castelldefels. Josep Maria Comas és membre de la plataforma Aturem el Pla de Ponent a Castelldefels.
El Pla de Ponent es construeix directament 100% terreny de Gavà, però l'afectació serà més important, creiem, que a Castelldefels que a Gavà. El dia 5 d'abril, que és un dissabte, es tracta de fer una cadena humana entre el límit de Gavà i el límit de Castelldefels, a tot el que és el frontal de la carretera comarcal, que és on aniran els primers blocs de pisos i on aniran les primeres obres del Pla de Ponent.
Aquesta acció reivindicativa que convoquen les entitats reunides a la plataforma Aturem el Pla de Ponent s'ha anunciat per al dissabte dia 5 d'abril. La policia local ha detectat un increment dels accidents de trànsit a la part baixa del barri de Canyàs, especialment a l'Avinguda Constitució. Al tram nord d'aquesta important artèria, des de plaça Colom fins al terme de Gavà, s'han fet controls persuasius de velocitat, amb un radar de control de velocitat que informa als conductors quants quilòmetres per hora van, i així els usuaris poden minorar la marxa. La policia local informa que conduir a més velocitat de la permesa incrementa la possibilitat de patir danys greus en un sinistre viari. N'ha parlat el portaveu del cos municipal, el sotsinspector Leo Piqué.
Són dades com més que constatades la correlació que hi ha entre velocitat i accidentabilitat i sobretot en gravetat dels accidents, no? Nosaltres, dintre de los que són la lluita contra la sinistralitat viària al municipi, doncs ens hem adherit al municipi en algunes zones de velocitat 40, d'altre 30, per intentar que els conductors redueixin la seva velocitat i en cas d'haver un sinistre sigui molt més greu que una velocitat simplement de 50-60, no?
El portaveu de la policia local, el sotsinspector Piqué, ha fet una crida a la responsabilitat dels conductors.
Dintre d'aquest àmbit, el que se fan són controls rutinaris de velocitat amb radars, és a dir, amb radars que estan fixes, que més o menys la gent ja ho coneix, i després radars mòbils per evitar la picaresca de que una vegada passo el radar fixe, que més o menys la gent ho coneix o estan amb aplicacions de mòbil, puc fer el que vulgui i el que fem és incrementar el risc. Aleshores, hi ha dos tipus de control de velocitat, que és aquest, el radar fixe, el radar mòbil, i des d'aquí m'agradaria fer una crida, no?, a que la gent modeli la velocitat i que siguin uns comportaments cívics amb el vehicle, perquè les conseqüències que poden portar són molt greus, per desgràcia.
Parlem ara d'un tema relacionat amb el medi ambient, perquè s'inicia ja el tractament per la processionària del Pi. Per això amb nosaltres està Òscar Aguilar, que és director tècnic de Llarfels. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
Hola, molt bon dia.
Doncs què és la processionària del Pi? En què consisteix aquest tractament?
Doncs la processionària del Pi és una oruga, que és el que estem acostumats a veure. En realitat és un insecte que passa per quatre fases. Té una fase que és d'ou, després passa per una fase que és d'eruga, després aquesta eruga s'enterra i fa el que és la crisàlida o la pupa, i al final fa una metamorfosi i s'acaba convertint en papallona. Llavors, tot això passa en diferents èpoques de l'any. La papallona surt a l'estiu, posa els ous, i aquests ous eclosionen i es converteixen en eruga durant la tardor-hivern. i comencen a menjar-se les fulles del pi, que es diuen acícules. Llavors és en aquest moment on normalment es fa, s'incideix amb el tractament de les erugues. Aquestes erugues a principi són petites i no són urticants, que no tenen aquesta, no propaguen totes aquestes reaccions al·lèrgiques que tant hem sentit a parlar, fins que no estan al final de la seva fase de creixement, que és quan comencen a fer aquestes bosses on s'amaguen a dins per protegir-se del fred, perquè la processionària, les orugues de la processionària són molt sensibles al fred i necessiten estar protegides, i si us fixeu, les bosses sempre estan orientades a la cara on li toca el sol, a l'arbre. Uh-huh. Llavors, aquí creixen i quan estan formades del tot comencen a baixar per l'arbre en aquesta forma tan característica de processó, que per això se li diu processionària, fins que es tornen a enterrar i comencen de nou el cicle. Fan la pupa i la pupa es torna a convertir en papallona. Llavors, és en aquesta època, que és tot just a l'època on estem ara, que és la més perillosa. Per què? Doncs perquè la seva darrera fase d'erugues desenvolupen el que són els pèls urticants. Aquests pèls urticants poden provocar reaccions al·lèrgiques molt fortes, tant a persones com a mascotes. Llavors, hem de tenir una certa precaució de no tocar-les, de no apropar-nos a massa i sempre comptar amb un especialista a l'hora del seu tractament. Té com diferents fases. Nosaltres fem un tractament a la tardor per mirar de minimitzar la quantitat d'erugues que hi ha als arbres, i després, si no hem estat capaços de minimitzar molt la població, mirem de fer la retirada manual dels nius d'aquestes bosses blanques un cop estan sortides als arbres, perquè són molt visuals. Llavors es poden, pots inferir i les pots retirar. Ara, un cop comencen a baixar, ja només queda esperar a que s'enterrin, que realment és un període de temps bastant curt. Tot i que sembli que estan durant molt temps amb nosaltres, estan a sobre dels arbres i no hi tenim interacció, i és ara tot just a la primavera, que comença a pujar una miqueta la temperatura, que baixen i s'acaben enterrant. Llavors és 3-4 setmanes que s'ha de tenir prou de precaució, que és on estem ara.
Molt bé, doncs teniu feina, Òscar?
Sí, tenim molta feina. Enguany ha estat un any de molta processionària, per lo que comentava, perquè les condicions climàtiques eren molt propícies i no ha estat una cosa només del municipi de Castelldefels, sinó de tot el Garraf, fins i tot del Baix Penedès.
Gràcies, Òscar Aguilar, director tècnic de Gerfels.
A vosaltres per convidar-me.
El cicle Castelldefels Comedy Stars compta aquest diumenge dia 30 amb una presència destacada, la del popular Edu Soto, en rerejar la seva encarnació del nen de Castefa, que lògicament el va fer molt popular a la nostra ciutat. Soto porta a l'escenari del Plaza el seu nou espectacle. Es diu Más vale solo que ciento volando, Reloaded. Hey!
Soy el que te espera, el que te sueña. Y estoy aquí, aquí, para entretenerte.
Aquest és un àudio de promoció d'un espectacle en què Edu Soto canta i balla. És una mostra del vessant més polifacètic d'un humorista que va més enllà del monòleg i excita la participació del públic. Diumenge, al Teatre Plaza, Edu Soto.
Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te hará saber.
Són obertes les inscripcions per a la propera Marató del Mediterrani. Tindrà lloc a Castelldefels el 27 d'abril. Serà l'edició número 20 d'una cursa atlètica que l'any passat va reunir prop de 3.000 atletes. Abans del dia 31 de març hi ha descomptes a l'hora d'inscriure-s'hi. Paquita Cruz és regidora d'Esports.
Aquest any tenim festa d'aniversari, el 20 aniversari de la Marató. Jo suposo que, estic segura que faran la presentació de la Marató com cada any la fan a l'Anna Blau. Fan una roda de premsa per anunciar la Marató aquest any a bombo i platillo, perquè és el 20 aniversari. I, no vull fer spoiler, però els hi deixo amb ells. Suposo que hi haurà novetats i festa grossa aquest any. La data és el 27 d'abril i, el lloc de sortida, com sempre, és el Canal Olímpic, i el lloc d'arribada, com sempre, és el Canal Olímpic. I la carrera són de 5-10, la mitja i la de marató per parelles, com sempre.
Les inscripcions per a la Marató del Mediterrani serà el 27 d'abril a Castelldefels. Cal fer-les en línia. Els enllaços els trobarà al web municipal castelldefels.org.
La inscripció es pot fer a través de la web o a la web d'esports, sí. Sí, jo crec que sí. I és fins al 31 de març, té un preu i a partir de l'1 al 23 d'abril té un altre preu. O sigui que millor que ho facin abans del 31 de març i ja s'hi sortirà un euro més barat totes les carreres, tant la de 5, la de 10, la marató o la mitja.
I fins aquí aquesta edició de la setmana. Tornem amb la següent amb moltes més notícies. Que vagi molt bé.
Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Ens retrobem una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una ràpida però emotiva cançó, acompanyada per un brillant banjo interpretada per Nitty Gritty Dirt Band. El tema es diu Will the Circle Be Unbroken? El cercle no es trencarà? Tots tenim persones estimades a la glòria que trobem a faltar. Ens retrobarem? El cercle no es trencarà? Recordem les cançons que de nens cantàvem del cel? El cercle no es trencarà? Potser algun dia la família sencera es retrobarà? Però el cercle no es trencarà? Això ens explica en aquesta cançó Nitty Gritty Dirt Band. Will the circle be unbroken?
I was standing by my window on one cold and saw this hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the Undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by, there's a better home away. I will follow close behind her.